que parlaven dels adolescents, però em sembla que no només són adolescents, sinó que també hi ha gent gran. Però abans, a posar-ho també d'última hora, a les 10, que des del govern d'Espanya recriminen Emiliano García Page que celebrés la victòria del PP a Galícia per evitar que Puigdemont en sortís guanyador. María José Montero, a la SER, li recorda que si juga amb alguna samarreta és la del PSOE.
Bueno. Me resulta incomprensible, ¿no? Que el señor Page diga esto, porque uno siempre tiene que saber cuando su equipo juega cuál es la camiseta que uno lleva, y uno se alegra de que su marca, su equipo coseche buenos resultados en los territorios, y por tanto yo creo que todos los socialistas nos alegramos cuando hay un presidente autonómico que gana las elecciones con las siglas del PSOE, y todos nos disgustamos cuando no es esa la realidad.
Diu molt de la llibertat política i de la importància que donen a la llibertat de pensament el PSOE, no? Només disciplina empresarial, cap discrepància.
Bueno, dels tres presidents autonòmics que li queden al PSOE, un és García Page, amb la qual cosa poder que el conservin, perquè si no el seu poder encara reduirà. Jo Anton, más que el PP comprarlo con la estrella de la muerte, ya que se habló de Star Wars, creo que es la base rebelde, porque el esfuerzo del sanchismo en intentar que Pontón se convirtiera en presidenta de la Junta ha sido por tierra, mar y aire, pero lo digo más que nada porque ya que has hablado de la Guerra de las Galaxias, pues era por poner un ejemplo. Hi havia en el relat que heu fet de les eleccions, ja que heu estat els dos, jo no he anat a Galícia, l'Ot i l'Anton, que viu allà, l'Anton parlava molt de la implantació local del PP i del triple de militància, i tu en canvi parlaves de l'efecte madrileny. Poder les dues coses són complementàries, però jo hi parlant amb algunes persones de l'entorn del PP, essencialment estaven satisfets perquè ells fan la lectura no de que sorgeix una Espanya perifèrica, sinó de que per ells és més fàcil guanyar eleccions contra partits més radicalitzats, com pot ser el BNG vers el PSOE, perquè existeix una mobilitat i una porositat de vot a qualsevol lloc d'Espanya entre el PSOE i el PP, que pot decantar eleccions a un costat o a l'altre, però en canvi si els teus adversaris són a Madrid Más Madrid, que és un partit a l'esquerra del PSOE, a Galícia el BNG, que és un partit a l'esquerra del PSOE, o el País Basc pot acabar guanyant Bildu, etc., que això li dona al Partit Popular més oportunitats. Per tant, ells ahir feien una doble lectura, una d'un cert alleugeriment, perquè que no hagués guanyat Feijóo, com ell ahir mateix reconeixia en el seu discurs, l'hagués qüestionat com a líder, hagués obert una altra crisi dintre del PP, etc., però també perquè el PSOE d'alguna forma el que està fent és muntar una piràmide invertida des de la que és molt difícil conservar el poder. Si tu no tens poder territorial, si tu no tens ajuntaments, hi ha molta gent que està comentant avui una part de l'èxit del PP a Galícia ha sigut la feina que han fet els alcaldes i que han fet els regidors. Si tu no tens alcaldies de capital de província, si tu no tens comunitats autònomes, pots haver aconseguit a base de pactar amb el BNG, amb Bildu, amb Junts, amb Esquerra, amb Podemos i amb Sumar, a pesar de perdre les eleccions, conservar la Moncloa. Però si a sota d'aquest poder de la Moncloa no hi ha res, que és una mica el que li està passant al PSOE, el seu futur pot ser molt difícil per conservar aquest poder, sobretot perquè en realitat qui té el botó per fer caure a Sánchez del matalàs no és ell mateix, sinó que són aquests socis que al final no són gent gaire de fiar des d'un punt de vista polític per ell.
Això dependrà de la sinceritat de l'aposta que ha fet el PSOE i també de com sigui d'estructural. I m'explico, quan la nit electoral aquesta va acabar la batalla per les eleccions i va començar la batalla per la lectura de les eleccions i dels resultats. Jo crec que no ens podem abstraure d'això. Jo crec que el que deia l'Anton sobre el canvi estructural important, jo crec que és obvi, en clau gallega, és veritat, és així, és a dir, l'alternativa ja nítidament al PP és el BNG i el PSOE queda molt lluny i això té conseqüències grans. Ara, d'aquí a la lectura que s'ha fet a partir de la nit electoral de que el PSOE comença a desaparèixer a Espanya, que el PSOE amb això de l'amnistia s'ha immolat i que li venen aquest en forma d'atac per part d'una part important de la dreta, però també per part dels més escèptics de les seves files, García Page i altres, alguns volent-li mal, altres volent-li bé i ajudant-li a treure-li pressió sobre la negociació de l'amnistia, jo crec que és una exageració de lectura. El PSOE va tenir un mal resultat a les gallegues, evidentíssimament. Va tenir el 14% dels vots. Ara, el PP, només per recordar-ho, va tenir el 4% dels vots a les últimes eleccions a Catalunya, va tenir el 6% dels vots a les últimes eleccions a Euskadi. i ningú ha dit que el PP estigui desapareixent d'Espanya per la seva política gairebé contra tot, que no sigui Vox i ells mateixos. Aleshores, en reduir-ho tot a que ara el PSOE està sent castigat perquè té uns socis molt dolents que l'estan collant i s'està venent a Espanya amb l'amnistia, etc. Jo crec que és també fer un flac favor a l'aposta que ells han fet i que i estan jugant-ho tot en aquesta fitxa. És veritat, Pedro Sánchez s'està esllanguint a nivell de PSOE i de marca PSOE a les comunitats autònomes en favor d'uns socis minoritaris, que diuen ells. Sí, però aquests socis minoritaris són els que li fan possible tenir la Moncloa, que és el trumfo més gran. Per ells, en clau PP-PSOE, no ens enganyem. Sí que és veritat que això, sense l'acompanyament territorial, és pan per avui i hambre per a mañana, i per tant haurà de treballar sobre consolidar la seva posició i que s'entengui el seu relat, però per això hi ha de creure i ha d'anar a totes, i fer menys, diguéssim, jocs de trilerisme o jocs de màgia amb els socis, com durant un temps li ha donat resultat, però ja li van advertir la passada legislatura que no li donaria molt de resultat. Només una cosa, el PSOE ja venia de molts mals resultats abans de les gallegues. Venia de molts mals resultats a les generals espanyoles, recordem-ho tot, per això avança, perdona, a les municipals i autonòmiques, per això avança unes eleccions generals, i li van a molts mals resultats, i segueix ara amb mals resultats, ells i els seus socis a l'esquerra del
sud. Mònica Hernández i el Don Anton per acabar aquest tema, perquè vull anar, aquella, vull anar a aquell lloc i vull parlar d'adolescents després.
Quin lloc?
Ja ho veuràs, ja.
Tira, Mònica, perdona.
No, crec que la reflexió del PSOE no només passa pel debat territorial, sinó que també és interna, perquè deien, Pedro Sánchez, quants presidents de comunitat autònoma té? Un és molt discut, que és el senyor Page, que és un baró que estaria en contra. Llavors, crec que ha de consolidar el discurs intern, i d'aquí la feina que han de fer l'executiva, i com dèiem, el debat territorial. I la clau, per mi, ara passa per Catalunya, per les eleccions catalanes, ho deia la Lola, és on el PSOE s'hi juga molt, per veure si després pot continuar o no mantenint aquest gran premi, que és la Moncloa, que sembla ser que és l'únic interès que té Pedro Sánchez.
Don Anton, digues.
Bueno, yo, es que, claro, hay tantos temas. Uno, yo recuerdo cuando las elecciones municipales de mayo, no sé si os acordáis, que la lectura era que el PSOE tenía unos varones fantásticos que habían gobernado muy bien.
Sí.
Y que la culpa era de Pedro Sánchez. Después llegan las generales y resulta que Pedro Sánchez retiene el gobierno de Madrid. Y ahora resulta que ya no hay varones, ya no hay líderes regionales en el Partido Socialista. Pues me resulta, cuando menos, a mí por lo menos me resulta sorprendente. O sea, no lo acabo de entender muy bien. A lo mejor los resultados que está obteniendo el PSOE, yo no voy a decir que no tenga una responsabilidad Pedro Sánchez, pero a lo mejor tiene que ver con lo que ha hecho el PSOE en esos territorios, en la oposición y en el gobierno. A lo mejor en Valencia no gobernaban tan bien como ellos creían. O en Aragón, Lambán, estaba tan ocupado en opinar de política española que a lo mejor se le olvidó que gobernaba Aragón. Puede ser, ¿eh? En el caso de Galicia es que el Partido Socialista... A mí el resultado del Partido Socialista me parece un milagro. Porque han estado 4 años ausentes. Es que desde que Pérez Touriño pierde la presidencia de la Xunta, la secuencia del PSOE ha sido: elegimos un candidato, normalmente entre una profunda división interna. Ese candidato se estrella. La noche electoral dice que va, es el inicio de un proyecto y esto necesita tiempo y tal. Al año se lo han cargado, han puesto otro portavoz, que a veces acaba como candidato y a veces no, y comparecen en las siguientes elecciones con otro candidato. Y así desde el 2009. Que tengas el 14% del voto, a mí sinceramente me parece milagroso.
Antón, te raó, però el Sánchez també és secretari general del PSOE.
Sí, però
responsabilitat sobre
però això també. Però hay que ser coherente en los argumentos. O sea, no le puedes atribuir el mismo efecto a la vez. No, es mortal para el poder autonómico, pero sin embargo, gracias a él gobernamos en España. Pero o es bueno o es malo, pero no puede tener esos efectos ambivalentes, ¿no? Después, el partido, había tanta tranquilidad en la sede del BNG, bueno, primero porque efectivamente, y yo que militamos en organización, lo de perder lo tenemos ya muy interiorizado, no nos ponemos nerviosos, pero porque por primera vez el tiempo corre a favor del BNG. Porque solo en La Voz de Galicia hay público unos mapas muy interesantes, si tenéis tiempo, de cómo se distribuye el voto, muy interesantes, ¿no? Que es que el BNG gana en las Rías, que es donde está la población más joven y la población más activa. Y el Partido Popular ha conseguido retener la mayoría absoluta, gracias a generar una movilización brutal en las zonas más rurales, en los ayuntamientos más pequeños. Estas elecciones no las han ganado ni Feijóo ni Rueda, las han ganado los alcaldes del PP, que se han activado como si fueran ellos los candidatos, como si fueran unas municipales. Y al BNG lo que le ha sucedido, o sea, es peligroso, porque desde fuera de Galicia se hace mucho esta lectura. No, es que como ha caído el PSOE, sube el BNG. El PSOE ha perdido 55.000 votos. ¿Sabéis cuántos ha ganado el BNG? 180.000. Eso es lo que preocupa hoy en la sede del PP. ¿Y esos 130.000 votos es de dónde vienen? ¿De dónde son? ¿Quiénes son? Y si te vas a los preelectorales del CIS, por ejemplo, te encuentras, y no solo el CIS, más encuestas, ¿no? Te encuentras con que 2 de cada 10 votantes del Partido Popular en estas elecciones, cuando le preguntan quién es el partido que mejor defiende los intereses de Galicia, van y dicen BNG. Uh-huh. Y cuando le preguntan quién es el que defiende mejor la lengua y la cultura de Galicia, 5 de cada 10 votantes del PP señalan al BNG. Porque la mayoría absoluta del Partido Popular de Galicia aquí se basa en que absorbió el espacio galleguista barra nacionalista de centro, más conservador, de centro, que es el que ahora está en disputa. Es que esto es lo que ha cambiado en Galicia. Las próximas elecciones no van a ir de derecha a izquierda, van a ir de quien defiende mejor los intereses del país. Y ahí el BNG ya compite directamente, estuvo, siempre
pero
ha competido,
no compite Galicia,
muy directamente con el PP. No, no, uh-huh. Pero es que, bueno, pero como estamos hablando, o sea, de Galicia...
A Catalunya, pero a Catalunya també serà això, eh? O sigui, ha estat durant 10 anys el tema independentista,
hecho,
i ara serà això.
Era muy curioso ver cómo durante la primera parte de la campaña, aquí todo era Catalunya, Puigdemont, amnistía, Puigdemont, Puigdemont, amnistía. Por cada 3 Cataluñas nos caía una Galicia. Y de repente, en mitad de la campaña... La amnistía desaparece, Puigdemont desaparece, Cataluña desaparece, y la estrategia de campaña del Partido Popular, pero además declarada por ellos, vamos a desenmascarar a Ana Pontón.
Sí, transforma la noticia.
De repente identifican que la alternativa, que el enemigo es el BNG. Y era tan enemigo que han llegado a hacer cosas como publicar un vídeo con las siglas del PP, donde empieza con la cara de Ana Pontón, y poco a poco la cara de Ana Pontón se va transformando en la de Arnaldo Otegi.
Lobos con piel.
Han hecho cosas que yo hacía mucho tiempo que no veía. Uh-huh. Por ejemplo, la víspera de las elecciones, no sé si os enterasteis de esto, todos los trabajadores del Servicio Galego de Saúde recibieron un mensaje en sus móviles anunciándoles una subida salarial para el mes que viene. Una subida salarial que estaba pactada en abril del año pasado. Es decir, han llevado la máquina al máximo, porque han descubierto que efectivamente el enemigo no era ni Puigdemont ni Cataluña, que Ana Pontón moviliza más aquí en Galicia. Es que ese es el cambio, y eso es estructural. Ana Pontón moviliza más al voto nacionalista y al conservador, al del PP, que Pedro Sánchez, Puigdemont y la amnistía juntos. Y el espacio de competición que se va a jugar en esta legislatura no va a ser izquierda-derecha. Va a ser quién defiende mejor los intereses del país. Bueno, quién representa mejor los intereses del país.
Un moment, que ara tornem de seguida.
RAC 1.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Aquest febrer, enamora't del teu nou cotxe. Vine a Quadis Autocentre de Sant Boi i descobreix els vehicles nous i d'ocasió de les nostres marques. Honda, Kia, Mercedes, Smart, Mitsubishi, Nissan, MG i Quadis Sele. I fins al 23 de febrer, per la teva compra gaudiràs d'un xec de 100 euros en combustible. Quadis Autocentre de Sant Boi, carrer Riera Roja 26.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Per nosaltres, no hi ha acte mèdic sense contacte humà, íntim, personal i professional. Assistència sanitària, la dels metges.
Et costa dividir les teves responsabilitats laborals i personals i al mateix temps cuidar dels teus pares? No esteu sols. Soc en Quim Masferrer i et recomano Cuideo.
Andrea Bocelli. Després d'exaurir les entrades del seu concert a Barcelona, el tercer a l'estat en 6 mesos, anuncia una segona data al Palau Sant Jordi el 30 d'abril. No et perdis aquesta nova oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Entrades a andreabocelli.com.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1.
Ja va fer ràdio horrible, ràdio basura en directe. RAC
1. Me muero por... No em treu la cançó, tio.
Ara ja està.
Vinga. Vinga.
Vale, Marc.
Molt bé.
A banda que ens hem carregat la teva dignitat poètica.
Prou de rever, prou.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
RAC1. Tots som u.
RAC més u i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais que tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança.
Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El perquè de tot plegat.
És un quart i dos minuts d'onze. Aquest matí donava una notícia que m'he quedat... que ens estem fent grans és una evidència.
I bona
quan
notícia.
Sabent, sí, però quan veus que la tecnologia i les maneres de fer van d'una altra manera, t'espantes una mica perquè dius que potser això no ho vull veure, saps? O no ens interessa veure, perquè en aquests moments hi ha llocs a Barcelona on hi ha una cua, unes cues, i bastant importants. L'empresa que hi ha al darrere del ChatGPT està comprant les dades dels iris de la gent.
Ah.
Sí, sí. Dels iris de la gent, L'objectiu és proporcionar una manera fiable d'autentificar humans en línia per contrarrestar bots i identitats virtuals falses. Doncs bé, sembla que els últims dies hi ha centenars d'adolescents que estan venent les dades del seu iris a canvi de criptomonedes. Es fa en centenars de punts d'arreu del món, també a Catalunya, centres comercials, l'Alquimista, el Glòries, i han dit, escolta'm, i si en ve amb el govern per comprovar si això és veritat o no és veritat? Doncs mira, hola, a l'Alfonso, bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, perquè per xarxes corren imatges de cues llargues, amb molta gent jove, però també d'altres edats. Pots confirmar que aquestes fotografies que ens han arribat no són fakes?
Sí, ho podem confirmar. De fet, hem arribat fa uns 10 minuts, un quart d'hora, hi havia unes 20 o 30 persones que anaven arribant i ara ja n'hi ha ben bé un centenar. No adolescents, sí, tot gent adulta, sobretot homes, però sí que bastant joves la majoria, o això sembla.
Val. Perdó per la pregunta, però què venen a fer aquí? És a dir, van entregar l'Iris o com funciona això?
Doncs els hi hem preguntat i sembla que saben què venen a fer, però no tenen gaire clar què es farà amb les seves dades. De fet, hi ha hagut gent que ens ha dit, no està bé perquè et donen diners a canvi, només has de donar el telèfon. I dic, ja, però també has de posar el teu ull en una càmera que et fan, en un escàner que et fan una foto, no? Ah, sí, però bueno, tampoc tenen gaire clar què en fan amb aquestes dades. Venen la majoria perquè ho han vist a xarxes socials, hem vist també un home que explicava que el seu fill adolescent havia vingut i que llavors ell també hi anava perquè així al fill adolescent li donaven diners, i tots fan cua, doncs, en aquesta mena d'estant, que és molt petitet, només hi ha un cartell que avisa que no poden accedir-hi menors de 18 anys, i és veritat que hem de dir que ara mateix no n'hi ha, també és veritat que és el matí i és l'hora d'estar a l'institut, però no ho sé. I llavors hi ha dos escàners en forma de bola, que són com dues esferes metàl·liques, amb el nom de Wallcoin al darrere, i la gent que va fent aquesta cua, doncs van passant per aquest escàner, posen l'ull, els hi fan com una mena de foto, i llavors donen el seu mòbil i següent.
Perdona, una pregunta, les persones que estan al càrrec d'això, és a dir, primer, a canvi de diners en criptomoneda, no?
Sí, això els hi hem preguntat i no, tampoc ens han pogut aclarir gaire bé què és el que donen a canvi. És a dir, quan els hi hem preguntat als de l'empresa què estan fent o per què volen aquestes dades, primer ens han començat a explicar que és per un tema de prevenir el frau i d'identificació, i molt enrevessat, i després ens han convidat educadament a marxar.
O sigui, no volen parlar, eh?
No. Almenys les persones que ens hem trobat aquest matí no en volen parlar. De fet, han dit que estaven treballant i han seguit fent fotos de
Perdona, per saber-ho. Anna, quanta gent estem dient que hi ha en aquests moments al darrere el mostrador, per entendre'ns, eh?
Doncs una empleada que està fent les fotos, l'escanejat aquest de l'Iris, diguem, de la gent, i una altra persona, un altre empleat, que està vigilant l'estant.
Val, dues persones. Val. Podem fer una cosa? Alguna de les persones que quan surti de que li facin la fotografia la podem agafar per preguntar què li han fet, què li han donat i què ha hagut d'entregar?
Sí, i de fet jo ho hem preguntat en alguns dels que estaven fent cua, que els podem escoltar.
Val.
Sí, me han dado bastante dinero. Me empezaron con 30 euros y ayer subí un 40% y ahora tengo 160.
¿A cambio de qué?
De dar mi iris. Ven el iris y con eso pues ya tengo pues mi identidad dentro de su sistema, digamos, y se supone que con lo que ganan ellos con la inteligencia artificial es lo que nos repercute a nosotros de dinero.
Para que nos den dinero a cambio de una foto de la retina y el DNI y ya está. Perquè, claro, tenen datos nuestros i a veure què van a fer.
Aviam, una cosa, sí que podeu dir moltes coses, però primer ho vull dir jo, perdoneu, eh? Si, Anna, si pots, podem agafar una persona, el que has fet ara, però agafar una persona perquè vull saber des de com s'ha assabentat, com ha vingut a patar aquí, quan, és a dir, si s'ha escoltat la ràdio aquest matí, o senzillament que ha sortit això publicat en alguna web, és a dir, vull saber com s'han assabentat, vull saber, clar, és que he sentit tres persones que m'intriguen molt, que no m'han sabut explicar per què donen l'iris, tampoc
i que posen els pèls de punta, sobretot perquè, a més, sí, t'estan dient que m'han pagat molts diners. Escolta, m'han pagat molts diners, perdona, jo no vull dir res, però és a canvi...
Un a un, coi! Digues, Toni.
És a canvi d'una cosa que jo, per exemple, faig servir per entrar al meu compte corrent a través del mòbil. El Face ID m'identifica a l'iris, entenc jo, i per tant, no és que 160 euros no és res comparat amb el que et poden arribar.
He sentit la Lola García dient quin escàndol, algú així, em sembla.
És que no sé si les dades bancàries t'identifica l'iris. El que crec que t'identifica són... Sí, és la teva cara, però no és l'iris. L'iris em sembla que només ho fan els governs en el tema de, per exemple, de controls fronterers, sí, coses així, o criminals, eh? És a dir, amb aquest iris, aquesta gent pot vendre-ho a qui vulgui i clar, poden fer, per exemple, suplantar-te en ciberatacs. Exacte. Per exemple.
És que són com les empremtes digitals.
És que a més et poden identificar sense que tu te n'adonis. Sí, és una barbaritat, això.
A més, els mateixos creadors d'això en són conscients, perquè fa un any Sam Altman, que és el director, el president d'OpenAI, que és l'empresa propietària de ChatGPT, el van citar al Senat dels Estats Units, i ell mateix va dir que si no es controlava l'ús d'aquesta tecnologia i si no es regulava aquesta tecnologia bé i la regulació no es posava en mans dels estats democràtics i de mecanismes sòlids de supervisió, això era un perill enorme. I que sigui la mateixa empresa ChatGPT que estigui fent això, no deixa de revelar-te que en realitat les empreses, aquestes grans empreses particularment, són conscients de l'arma que tenen a les mans i del mal que poden fer, però l'única prioritat i l'únic principi que tenen és el creixement i el benefici econòmic de la pròpia empresa. Per tant, això requereix immediatament una actuació de regulació per part de les institucions europees i internacionals.
El dimarts tenia una mania tots plegats, que és que abans de que, quan està fent la respiració per pagar, bumba, tots us llenceu a sobre. Mònica.
No, què els hi expliquen a aquesta gent, no? Perquè sentíem un tall de veu que deia ara ja tenen les meves dades per la intel·ligència artificial com si fos una seguretat o una garantia de a mi no em passarà res, no? És a dir, m'agradaria saber ara quan escoltem aquesta persona que hi ha anat què els hi expliquen, quines garanties els hi donen. La gent sap a què va? Sap tots aquests riscos que dèiem ara que hi ha? Que et puguin suplantar la identitat perquè per 160 euros és una ganga. I després aquesta cosa, aquest senyor explicava que com que cotitza, no? Va cotitzant a l'alça, ahir eren 30, avui 160. És que
I després una altra cosa, per això vull parlar amb algú que m'expliqui bé, que expliquis dir aviam aquí que... I després una altra. Que vas a la nau Fonso va demanar explicacions i hi ha una senyora que atén i una altra que salvaguarda, vull dir, això em sona a una cosa molt rara, sí. Molt rara.
I, tal com ho explica. I si hi ha menors, jo crec que això és il·legal.
Home, segur.
Tal com sí, una dit que no n'hi havia, no? Ha dit que
no, espera't un moment. En Alfonso, has vist algun menor de 18?
No, n'hi ha. És veritat que no n'hem vist cap a la cua. De fet, cada vegada hi ha més gent en aquesta cua. Ara ja
quanta gent hi ha a la cua?
120-130, un 120-130, diria... Joder. Tots són majors d'edat, però sí que és veritat que la mitja d'edat potser són uns 20, 21, 22, eh?
Però jo tinc...
Això deu ser, jo amb la línia de la Lola García, jo crec que això... O sigui, aviam, si a tu et diuen que entregues l'Iris, això a mi em fa una mica de cosa, eh? Però si tu et dius, no, les dades que per no, perquè és una cosa fake news, i a canvi et donem en criptomonedes 50 euros, doncs vas allà i hi ha algú que diu, doncs mira tu, 50 euros que em foto la butxaca. Sí,
amb criptomonedes.
50 amb criptomonedes. No, i clar, ve un i diu, no, és que a mi m'han donat 30 i ara són 120. Sí, i demà seran 10 o 0. Saps? Sí.
Jo tinc un dubte.
No, és que tengo serias dudas de que esto sea legal.
Es a dónde iba.
Es que tengo serias dudas de que esto sea legal. En España tenemos una legislación muy exigente en materia de protección de datos. Ni siquiera es española únicamente, es una legislación comunitaria. Entonces, no es que evidentemente los ciudadanos que están ahí estén cometiendo ningún delito, libremente Dios de decir eso, pero el que recibe esa información tiene que cumplir una serie de obligaciones legales que en este momento, por los testimonios que hemos oído, de entrada no está cumpliendo. Es decir, tú tienes que garantizar la protección de esos datos, explicar para qué se van a usar, explicarle al usuario a cambio de qué está cediendo esos datos y en qué condiciones van a ser utilizados esos datos, y yo creo que lo que estamos recibiendo es exactamente lo contrario. Es decir, oiga, tome usted 170 euros y no haga preguntas.
Seguramente deben firmar alguna cosa.
Bueno, pero aún así, me gustaría saber si hay alguna autoridad que ha verificado... Bueno, vamos a asumir que les hacen firmar un papel que pues, sería fácilmente anulable, como sabéis, porque ha cambiado precisamente para evitar eso la legislación, y ahora el hecho de que esté firmado no significa ni garantiza absolutamente nada, ¿no? El que presenta ese papel tiene que demostrar que tú lo has leído y lo has comprendido. Pero dejando aparte eso, es decir, me gustaría saber ante qué administración y con qué autorización está recogiendo y almacenando estos datos esta empresa. Porque dudo mucho que ninguna administración pública le haya autorizado a hacer esto.
No
me imagino ni a la Generalitat, bueno, mucho menos al gobierno central, es que no sé qué administración puede haber autorizado eso.
La competència en matèria de protecció de dades és nacional, o sigui, no és autonòmica. L'Agència de Protecció de Dades de la Generalitat, que existeix, només té competència en relació a dades de la pròpia Generalitat, però és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Ara,
a mi em sorprèn perquè al final del semestre...
Un moment, perdona, que tinc un testimoni. Ana Alfonso. Bona.
Hola.
Hola.
Mira, parlem amb una noia que acaba de sortir de fer això que està fent i diu que no li han demanat res. Què és el que has fet exactament?
Pues he donat el mòbil i com si canjear.
En castellà.
Pues nada, he hecho una foto con el... Bueno, me han cogido el móvil, me han hecho lo de canjear, han canjeado y nada. Ya hasta no me han pedido DNI, no me han pedido nada más.
Sí. Canjear, pues era para canjear, un QR en tu móvil.
Ha salido un cuadrado con manchas negras y me la han hecho una foto ahí y ya solo me han hecho la foto en la retina.
És a dir, li han fet una foto a la retina, li ha aparegut un QR al mòbil, han escanejat aquest QR, sí, i t'han demanat el teu número de telèfon o alguna dada més enllà del iris?
No.
Ha firmado algo.
Pero claro, como ya lo tienes en el móvil, yo creo que ellos ya tendrán el número, ¿no? Porque como pides cita un día antes, yo creo que ellos ya tienen el número de teléfono.
¿Y te han dit qué fan amb la teva, no, amb el teu iris?
Es que no nos han comentado nada. Nada de nada, no sabemos nada.
Busquem una altra, Anna. Busquem una altra, Anna.
No ho he preguntat.
No, es que tampoco te comentan nada.
És que, gràcies. Sí, ja.
Vale, busquem una altra, aviam que busquem una altra que ens expliqui exactament, clar, perquè em dona la sensació que venen aquí, almenys tot el que he sentit fins ara és gent que ve aquí a demanar calés.
Sí, però és que clar, amb aquesta informació, si la venen algú i algú comet un delicte, tu no tens possibilitat, o sigui, després et poden detenir, o sigui, tu no tens possibilitat de demostrar que no has sigut tu.
Lo que está haciendo esta empresa no se puede hacer legalmente. O sea, esto que está haciendo, esto es ilegal. O sea, esto es absolutamente, está violando todos los artículos de la ley de protección de todos, absolutamente todos. Esto que está sucediendo ahora mismo es el pagar a cambio de ceder información sin ningún tipo de garantía. Esto está directamente prohibido por la ley.
Al final del mandat del semestre espanyol de presidència europea es va presentar com a un èxit del mandat que Espanya havia impulsat la regulació de temes d'intel·ligència artificial a nivell europeu. Faria falta saber exactament aquest èxit regulatori en què va consistir, perquè això se'ls escapa.
Aquesta bona dona deia ara 85 euros. M'han donat 85 euros, és a dir... No saps el que entregues, és que això és que ens passa. Aviam,
és terrorífic.
Mira, el Toni Aire, ara que té la paraula. El Toni Aire, sí, com jo, sí, com el Joan, com l'Anton, com la Lola, com la Mònica, com l'Ot i com el Sur Subcorda, tu quan et baixes una aplicació i apretes l'aplicació a cost zero, te l'instal·la... No pas a cost zero. Això una persona que coneix molt bé, la Lola García, una persona que coneix molt bé, la Lola García, que és el Francesc Bracero de La Vanguardia, que això t'ho pot explicar perquè en sap d'aquestes coses, el nostre Víctor Endrino, quan tu apretes un botonet d'aquests a cos zero, les teves dades, jo me'n recordo que vam fer sap greu anar als clàssics, el No pot ser de TV3, vam fer una prova amb l'Aina Clotet, que era obrir un ordinador un senyor que en sabia molt de tecnologia, i em deia, mira, ara et baixaràs un joc de nens, cost zero, momento, don, zero, cost zero, cost zero. Et baixaves el joc i tu veies a través de l'ordinador les teves dades, les teves, amb un joc de nens, on anaven? I anaven a Singapur, a Hong Kong, a totes les teves dades. Totes, vol dir, el Oddbow té unes dades amb un joc de nens, cost zero, té unes dades ballant per Hong Kong, que saben exactament el que tu fas amb aquest mòbil. Per tant, aquesta gent que avui va fer cua, clar, però això és legal, perquè tu et baixes una aplicació legal. El que diem tots, en aquest cas, és que això fa una pudor a il·legal que no es pot aguantar.
Que és la Toni. Reflexió que a mi em fa de fons. Mira, jo tinc una lluita, Jordi, amb la que em sento molt sol, però molt sol per tots els mitjans on entro, que és la de les cookies, la de les galetes. Sí. No hi ha ni un web ja a dia d'avui de mitjà de comunicació, ràdio, o diari, o el que sigui, on ja no puguis entrar sense acceptar les cookies, cosa que jo feia sempre, i mira que t'ho posaven difícil. Mira que et posen, et fan baixar l'escroll, et fan anar fins al fons, posar que no acceptes un per un, etc. I jo ho feia a totes, religiosament. No vull acceptar les cookies, no vull acceptar... Una petita cosa, però com a mínim jo aquí intentava no donar dades. Bé, doncs, ara, si no ho acceptes, has de pagar un euro per navegar, per exemple. La major part de webs et diuen això, o acceptes les cookies, és a dir, les teves galetes, o has de pagar un euro. I ho fan tots, diaris, ràdios, teles, etc. tots. I això és una lluita en la que cada vegada estàs més minoritzat. Davant del que estem veient ara, en aquest cas, jo em pregunto, què poc conscients som dels perills del món en què vivim i que poquet que ens valorem. Val. Perquè si 160 euros per tu és un pastón per cedir la teva identitat...
Un instant. Anna Alfonso, torna-hi.
Hola. Mira, una altra persona que acaba de fer això de l'IRIS ens explica què és el que... Què t'han demanat exactament?
Res.
El DNI te l'han demanat?
No.
El mòbil te l'han demanat?
El mòbil el tinc registrat.
Uh-huh. I t'han escanejat l'IRIS o ja ho havies fet?
Sí, no, l'IRIS me l'han escanejat.
T'han dit per què?
Perquè la compta sigui únicament personal, que ningú pugui agafar-la i robar-te-la. Uh-huh.
Però el compte, quin compte? O sigui, on tens aquestes criptomonedes?
Sí.
I ells t'han pagat en criptomonedes?
Sí.
Digues.
Puc fer-li un parell de preguntes amb aquest senyor?
Sí.
Va bé. Passa els auriculars un moment per preguntar-li un parell de coses. Hola.
Ah.
Hola, bon dia, perdona, eh? Perdona, és que vull fer poques preguntes complementant el que et feia la meva companya, l'Anna Alfonso.
Sí, digue'm.
Aviam, tu com t'assabentes que hi ha això aquí?
Que hi ha això aquí?
Sí.
Perquè jo puc treure, puc comprar, puc vendre, puc fer el que vulgui amb...
No m'entens. Per què? O sigui, tu per què vens aquí? Que ho has vist anunciat en algun lloc? Ho has escoltat a la ràdio? Ho has vist a la tele?
No, un amic meu ho va fer quan va començar això... Val? I jo, doncs, en aquest moment no me'n refiava massa, però després de 6 mesos que el té ell, i veig que això va pujant, he decidit fer-m'ho.
Ja, és a dir, i a tu t'és igual que les teves dades a través del teu ull, d'entregar unes dades, a tu t'és igual?
Sí, a mi m'és igual perquè jo penso que això ho fan perquè únicament tu puguis fer moviments i tu puguis comprar, vendre al teu compte.
Ja, i a tu això t'és igual i això et canvia, et suposa uns diners.
Bueno, uns diners, unes criptomonedes.
Vale, no has firmat, ara t'ho preguntava l'Anna Alfonso, has donat el DNI, t'han fet un escàner a l'ull?
El DNI no ha donat en ningú moment.
En cap moment has donat el DNI?
En cap moment. Ni el número de DNI, ni número de compte, res de res.
Res, eh?
Res. Únicament sí. La lectura de l'IRIS, això sí.
I a canvi...
canvi m'han donat unes criptomonedes. Sí, diguem que he venut el meu IRIS personal a canvi d'unes criptomonedes.
Val. No hi ha cap document, eh?
No, cap.
Val, moltes gràcies, eh?
De res.
Gràcies. Anna, l'Anna Alfonso deu haver anat en el lloc més flipant que hi ha en aquests moments a Catalunya, sense cap mena de dubte.
En Europa.
Sí, estic molt... Molt esturat, però molt esturat, molt esturat, sense DNI, sense cap document signat.
Hosti, tu...
Digues.
No, estic veient informacions de diaris sobre això, que sembla ser que és una recollida que està fent aquesta empresa per tot el món i que vol tenir les dades de 30 milions de persones, i sembla ser que Espanya és un dels països europeus amb més èxit que està tenint. O sigui, estan ja per més de 150.000 persones que han donat aquesta... Hi ha països, per exemple, estic veient diaris de Latinoamèrica que ja han posat denúncies.
França també anuncia que ho prohibeix, però en canvi aquí hi ha un expert en tecnologia, que és l'Enrique Dans, que diu també en un article que això es diu criptografia i que no sembla que tingui cap mena de risc. Sí. O sigui, els francesos ho han prohibit, però en canvi hi ha gent experta que diu que això es remunera a canvi això d'uns 60 euros, però que no representa un risc.
Anna, suposo, Anna, que estàs flipant, no, en Alfonso?
Sí, la veritat és que sí. I tant de bo fos un cas únic, però realment aquest punt de recollida d'iris de gent està a altres centres comercials també d'aquí. I és el que diu ara, que a França ho havien prohibit.
Clar, és que trobo gravíssim. Ara ho diu el Jordi Saumell també, que no comproven l'edat de la gent que hi va. És a dir, clar, és que és molt... No ho sé. Aviam, tinc en línia la Meritxell Borràs, que és la Meritxell Borràs, que és la que és la directora de l'Agència de Protecció de Dades de Catalunya. Meritxell Borràs, què tal? Bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Coneixeu d'això, de què està passant? L'Anna Alfonso ens ho dirà, crec que... Oh, tu ets a Glòries, oi, Anna?
Sí, 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 jo sóc a Glòria.
Però em sembla que n'hi ha una altra també, una altra recollida d'iris, és que em sembla...
A la Farga de l'Hospitalet n'hi ha, a l'Esplau de Cornellà, a Mataró Park, a la Maquinista...
Val, vosaltres ens coneixeu, això?
N'havíem tingut coneixement aquest estiu, va haver-hi també, doncs, vam tenir coneixement d'això. En aquell moment nosaltres vàrem fer un comunicat i ara n'hem estat coneixedors també i també hem emès un comunicat perquè, doncs, escolta'm, estan les persones entregant una dada biomètrica, és a dir, una dada d'identificació inequívoca de les persones, que a través d'una característica física que, a més, no canvia al llarg de la vida i, per tant, estàs entregant una dada, dada personal que es considera sensible i, per tant, especial atenció a l'hora, doncs, de donar-la, de tractar-la i de l'ús que se'n fa.
Ja, per tant, clar, vosaltres pengeu de l'Associació de Catalana, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades penja de l'Espanyola, per entendre'ns, qui ho ha de prohibir són ells, no?
No és que pengem, sinó que tenim competències només en el sector públic, lamentablement. Aquest no és un país que no tenim totes les competències en els nostres organismes i també en aquest cas passa això. Nosaltres tenim competències en el sector públic, però no en el privat.
D'acord.
I per tant això vol dir que, lògicament, qui ha d'actuar és respecte a l'empresa o a l'entitat que està fent aquesta captura, podríem dir, de dades personals i dades especialment sensibles, hauria de ser l'Agència Espanyola. El que passa és que nosaltres sí que som responsables respecte a la sensibilització de la població del país i, per tant, per això hem emès un comunicat on, doncs, volem informar i ens va molt bé que, doncs, vosaltres us en pugueu fer ressò i a través de de RAC1, doncs, en parli de que aquest no és un tema menor. Entregar, doncs, aquestes dades no només requereix el consentiment, cal tenir en compte que, a més, aquest consentiment ha de ser lliure, ha de ser informat, has de saber ben bé què és el que fas, per entendre'ns, s'ha d'informar específicament del que fas, però és que, a més, dèieu, no, si no ho he sentit malament, que es tracten de persones menors d'edat. Si són menors de 14 anys, aquí la persona ja no és de, doncs, la última, o sigui, no és la que pot autoritzar o no aquesta entrega d'aquesta dada personal, sinó que haurien de ser els seus pares, no? A part, s'hauria d'informar per part d'aquesta empresa amb quina finalitat es tenen aquestes dades, quin ús se'n farà, quant temps es conservarà, si es cedirà a tercers, què en faran, etc. Estem parlant, insisteixo, d'una dada personal que t'identifica de forma inequívoca i, per tant, doncs, el seu ús en molts moments determinat podria ser no positiu, deixem-ho així.
Val, però una pregunta, per tant, qui autoritza que l'empresa del ChatGPT munti aquestes parades per comprar les dades de la gent?
Doncs jo entenc que estrictament ells deuen haver demanat a l'Ajuntament, allà on sigui, de poder muntar aquesta parada. No sé si han informat que van a fer el que van a fer, o sigui, no sé si han informat simplement de que tal empresa es posa aquí o si han informat de que van a sol·licitar això. Si és que és així, és l'Ajuntament qui dona l'autorització i potser seria bé que preguntés, doncs, els organismes competents en aquesta matèria i, en aquest sentit, a nosaltres, si això és del tot correcte.
Meritxell Borràs, moltes gràcies per acompanyar-nos avui al Món a RAC1. Gràcies i fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé.
Si les parades estan a dintre del centre comercial, qui dona el permís és el centre comercial.
Sí, ara anava a preguntar, en el fons, la parada és a l'interior o a l'exterior del centre comercial?
Està a l'interior, justament a una de les entrades.
Doncs és el centre comercial. Sí, és tema privat, amb la qual cosa l'Agència Catalana de Protecció de Dades no pot fer res perquè és la cosa pública. Per tant, estem parlant de a l'interior. O sigui que, efectivament, centre comercial. Glòries, la Farga de l'Hospitalet...
Mataró Park.
Cornellà.
Sí, sí, ho ha dit.
Mataró Park.
Cornellà.
Cornellà, l'Esplau.
El hecho de que sea un espacio privado no les exime de la obligación de solicitar los permisos y las autorizaciones que uno tiene que solicitar a la Administración General del Estado para solicitar datos a los ciudadanos. Insisto, es que tenemos una ley, la Ley de Protección de Datos, y una legislación muy exigente. En base a esa legislación, Francia ha prohibido esta actividad. No es que en Francia tengan una legislación diferente, tiene la misma que nosotros. Entonces, no es un centro comercial, entonces, no, el hecho de que sea un espacio privado no te autoriza a cometer una actividad que sea ilegal, o no te permite hacer algo que no puedes hacer si no tienes los permisos correspondientes. Entonces aquí lo que hay que averiguar es qué administración ha autorizado que en ese espacio, que no es exactamente privado, es más bien semipúblico, pero bueno, qué administración ha autorizado que en ese espacio se intercambien datos por dinero.
I quantes vegades no cedim, com dèiem abans, estem cedint ja ara espais de la nostra identitat, més que de la nostra intimitat. Vam tenir un debat fa uns quants anys sobre la intimitat, però jo crec que la identitat és molt important, perquè a més amb l'evolució de la intel·ligència artificial farem salts que, com deia la pel·lícula, no mai ens haguéssim imaginat de veure. Recomano moltíssim al voltant d'això un llibre que es diu Ciberleviatán, del José María Lasalle, que va ser secretari d'Estat de Cultura, on venia a dir això, és a dir, si tenim ja les dades i els algoritmes com a quasi, podríem dir, els nous sobirans del nostre planeta, siguem conscients que en gran part ho som per com els alimentem nosaltres.
I a mi m'agradaria saber una cosa, amb tots els meus respectes, és que si... Si això tenien coneixement fa mesos, tant el govern de la Generalitat i tenia coneixement de les, és a dir, fins ara hem hagut d'esperar que això pogués sortir en una televisió, en una ràdio, o sortir en unes notícies, en una web, alguna, o sigui, hem hagut d'esperar ara per això? Pues clar, aquí un altre, ara l'Alfons ens ho dirà. Anna, quanta gent hi ha ara a la cua a 3:15 del matí aproximadament?
Ara s'ha reduït una mica, perquè van bastant de pressa, i potser hi ha unes 40 persones, més o menys.
40, però tu no has arribat a veure més de 100, dius, més o menys?
Sí, més de 100, 120, 130, quan hi havia més. Sí. I continua sent la majoria d'homes, que és una cosa que... No sé si és sorprenent, però és un fet.
A Madrid. No sé quantes vegades no t'ha passat que has aixecat la llibre a la ràdio i fins llavors hi ha una part de l'autoritat que no s'havia mogut o no havia fet res. Allò del contenidor ha passat
històricament.
Però és així.
Però si vamos a ver, si tenemos a montar un tinglao jurídico enorme, con sentencias contradictorias por los escáneres de los aeropuertos. Pues si se ha retrasado la entrada de la tecnología esta que te vende, que nada, entre ya no va a tener ni que quitarse las botas ni nada. O sea, está paralizada media Europa porque plantea serios problemas en materia de protección de datos y protección de tu identidad. ¿Y qué me estás diciendo? ¿Qué esto que están haciendo estos señores en el centro comercial?
Es que a veure,
aquesta tecnologia fa molt de temps que està disponible. És una tecnologia que fa temps que està...
Però per correu afecta la protecció de datos. És que esto es increïble.
Una cosa curiosa, que és, et donen diners sense demanar-te les dades? Aleshores, aquesta empresa està donant cali negre, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè, disculpeu-me, però... ¿Cómo puede ser que donguis diners a algú sense tenir les seves dades?
No, es como esta cosa de... Cuando vas por el aeropuerto, le doy 100 euros y me pasa este paquete por la... por el escáner. Así que,
sona no terrible. Mare meva.
3:15, un segon, sisplau, que ara tornem.
Vine i viu l'experiència. Del 27 de febrer a l'1 de març arriba a Sicur, Saló Internacional de la Seguretat.
Totes les novetats en el major esdeveniment del sector. Amplia la teva xarxa de contactes i impulsa el teu negoci a l'edició més empreses participants.
Entra a IFEMA.es i adquireix el teu passi.
IFEMA Madrid, sent la inspiració.
T'apuntes a donar la volta al món de l'empresa? Apunta't a estudiar el grau bilingüe en ADE a UIC Barcelona. Podràs triar entre 6 dobles graus i acabar els estudis a Turí, Londres o Los Angeles. Tenim més de 450 convenis de pràctiques. Apunta't ara a la jornada de portes obertes a UIC.cat. UIC Barcelona. Driving Values Forward.
Tenim vents que impulsen el país de Fisterra fins a Tarifa. 1.300 salts d'aigua. I 2.500 hores de sol l'any que poden il·luminar tot un país. Tenim una matèria primera inesgotable i la capacitat de transformar-la en una força impossible de frenar. Només falta creure'ns-ho. Hi ha llum en el futur i és elèctrica. AELEC, Associació d'Empreses d'Energia Elèctrica, EDP, Endesa i Iberdrola.
Que sort et tiratges, ojo al penon toco o radiador, sa e chapa.
Amb l'assegurança de cotxe de Línia Directa no només t'estalvies uns bons calés, sinó que a més pots escollir el taller que vulguis aquí o a les Ries Baixes. I si tries un taller col·laborador, també tens cotxe de substitució garantit, servei de recollida i lliurament. Canvia-t'hi ara i te baixem el preu de l'assegurança de cotxe sí o sí. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Vols registrar la jornada laboral?
TimeNet és la solució a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Et costa dividir les teves responsabilitats laborals i personals i al mateix temps cuidar dels teus pares? No esteu sols. Soc en Quim Masferrer i et recomano Cuideo.
¿Cómo me las maravillaría yo?
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar.
Maravilla't amb fins a 600 euros de regal al Corte Inglés i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Reserva ara el teu gran viatge amb Viatges al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Fa 4 dies eres un nen petit i mira't ara, fet un home, amb feina, amics, casa teva. Ai, estic molt i molt orgullós de tu, fill meu.
Gràcies. Em pot arreglar la cisterna o...?
Hauré d'encarregar una peça, però sí, fill meu, sí.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11... Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
O Cafè Mio. Gourmet La Vanguardia et porta a casa l'autèntic cafè italià amb la màquina S Cafè. Una cafetera única amb un kit de degustació de 18 càpsules i 6 tasses de disseny per només 89 euros. Comença a gaudir de l'aroma del veritable espresso a gourmetlavanguardia.com.
Ho sentim, però no ens queda menú mitjà. Li importaria que li portéssim el menú XXL.
Oi que a tots ens agrada rebre més del que esperem? Doncs a Verti tens l'assegurança de la teva mascota per només 30 euros. Sí, només 30 euros. I a més, inclou orientació veterinària. Així, sense més ni més, calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC 1. Tots som 1. Hi ha persones a punt de caure en el pou del suïcidi. No volen un no t'ho prenguis així, no necessiten lliçons. Necessiten ajuda dels amics, de la família i dels professionals. Escolta'ls i truca al 061. Que no entrin en la foscor del suïcidi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
El per què de tot plegat.
Estem fent una cosa, falten 9 minuts per les 11 al programa, com la podeu... com la... no sé si què t'estava. Dic que el tema ens fascina molt i estaran arribant coses que ens temien que podia passar. Hem rebut un correu electrònic d'una mare, que es diu Toni. Toni Pérez, es diu la mare, i la tenim en línia. Toni, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia, què tal, Jordi?
Bon dia, Toni. Tu has enviat un mail fa un moment al programa i hem dit truquem-la, aviam què dius... Que dius el que li ha passat al teu fill. I clar, suposo que escoltar el teu fill i escoltar avui la ràdio ha fet espurna, diguem, ha saltat tot pels aires, no?
Exacte.
Quants anys, deixa'm començar per una pregunta. Toni, bé, quants anys té el teu fill?
El meu fill ara té 17 anys.
O sigui, és menor, eh?
És menor.
Val, explica què ha passat exactament.
Doncs mira, això ahir a la tarda va arribar el meu fill i a casa i ens va explicar... Bueno, és que no sé ni com explicar-vos perquè és una mica complicat i tal. La cosa és això, no?, que ens va explicar que havia anat amb els seus amics a la maquinista a fer cua durant 2 hores perquè s'havien assabentat de que si es baixaven una aplicació, aquesta aplicació donava accés a obtenir em sembla que eren com 2 monedes o, bueno, d'aquestes de bitcoins o micromonedes, no sé com li dieu, que amb aquesta aplicació donaven com un codi que després ho posaves en una màquina i t'escanejaven a l'Iris i amb això ja tenies ja accés a aquestes micromonedes. Clar, tal com ens ho va explicar, nosaltres ens vam quedar com una mica que... No, bueno, jo personalment no sabia ni valorar què volia dir tot aquest sarau, no? 2 hores de cua, la maquinista, no li havien demanat dades, El de l'escàner de l'iris, sí que és veritat que tant el seu pare com jo ens vam quedar així com una mica preocupats, perquè, clar, a veure, no té les seves dades, però té algú encara més personal, no? Que és el seu propi iris. I a canvi li havien ingressat en aquesta aplicació un parell de micromonedes d'aquestes que es podien convertir fins a un valor de 70 o 70 i pico d'euros. Clar, nosaltres sempre li hem transmès a casa que no se'n fiïn dels regals que es fan així tan fàcilment, perquè no són regals, o sigui, al final t'estan comprant la informació. Però bueno, ens vam trobar que, bueno, que...
el teu fill té una aplicació ara al mòbil que va d'això?
Sí, o sigui, el meu fill i els seus amics es van assabentar que si et baixaves una aplicació, que no me'n recordo ni com es diu, tenia, en aquesta aplicació, sense demanar informació personal, aquesta aplicació era com que et donava un codi de barres que després havies de posar en una màquina que estava amb tota aquesta cua que s'està fent a la maquinista i als centres comercials. És perquè els nanos o la gent, al final qui tingui aquest codi el posa com en una mena de màquina i a més et dona accés a que t'escanegin l'iris. Això és el que ens va explicar el meu fill. No sé si era ben bé així al 100% com us estic explicant, total, que el que ens va explicar és que ells van arribar, que després de fer molta estona de cua, dues hores, ells no portaven el DNI. I clar, que van arribar allà i van dir que els van demanar el DNI i no el tenien. I que van dir, bueno, però sembleu que teniu 18 anys, passeu. Clar.
Això li van dir? Perdona, això li van dir?
Tal qual. O sigui, el meu fill i els seus amics, bueno, el meu fill particularment no portava el DNI. I el meu fill ja va dir, però tu creus que no tinc jo 18 anys? Perquè a més, vull dir, perquè ho sembla, no? Mira, tenen 17. Sí, passa. Vull dir que...
Home, no té ni cap ni peus, això.
No. Mira, ara m'arriba una informació. Bueno, és que, esclar, ara està arribant aquí, de debò que ara ja m'estic quedant... És veritat que, com deia el Ribas Castro, la ciutat és un milió de coses, però també he de dir que la majoria de les coses no ens assabentem, i s'assabenten uns quants. Per exemple, hi ha un oient que ens envia que el Confidencial va publicar que el 2022 això es passava a Madrid, i ningú va denunciar res. Hi ha un altre oient que diu que fa uns mesos, mig any, que hi ha una tenda de criptomonedes que hi ha cua de gent jove. I ara sembla que és una recollida de dades biomètriques. Efectivament. Clar, és que és molt bèstia. Que és que t'escanegen... I ara el Joan López Alegre deia una altra cosa que és molt interessant, també des d'un punt de vista econòmic. Digues, Joan, digues.
Home, que si hi ha més de 100 persones en una cua i a cada un li donen més de 100 euros, vol dir que estan lliurant de dotzenes de milers d'euros, i si no demanen cap mena de documentació, això senzillament és un frau fiscal perquè és calé negre.
Clar, és així de simple. Que dius, Antón, que sí, ¿no? Claro.
No sé qué está esperando la policía para personarse en estos centros comerciales.
Sí, a un oyente al Twitter, el Guillem ens diu, la remuneració són un total de 80 World Coins. Ahí van arribar a 7,30 euros, que et donen en vals cada dues setmanes. I si convides algú, són de 10 més. De 10 wallcoins
com més. Els de l'IFAPRIX.
Exacte, no, sí, exacte, no. Exacte, sí, és com si donen diners si portes amics. Bueno, Toni, vols dir... És que ha enviat una cosa en el mail, m'ha fet gràcia una cosa que escrivia la Toni, que diu... no vaig poder dir-li si havia fet bé o malament perquè, sincerament, no tinc cap mena d'informació. I no puc valorar el risc o el benefici de tot això. Clar, és que tots els pares i totes les mares estarem igual.
És que al final, tal com ens ho va dir, que ens vam quedar com dient, ostres, ha sigut molt llest i espavilat, o en la que ens hem ficat ara mateix. O sigui, en quin lío ens hem pogut ficar. vull dir, no hem sigut capaços de valorar, i ara, ara escoltar-vos, clar, o sigui, a mi se m'han entès totes les alarmes, perquè ja no em vaig quedar molt tranquil·la, com podeu imaginar, que el meu fill li hagin escanejat l'iris i vés a saber què fan amb ell. Però, clar, fins que no us he escoltat, que estàveu parlant precisament d'això, és que he començat a, saps? O sigui, esgarrifantes total.
És que s'aprofitin de la nostra ignorància sobre aquest món, que la tenim, exacte, perquè no coneixem, però que ho facin amb menors,
clar,
això té
clar,
literalment
clar,
delicte.
En aquest cas es pot denunciar, és a dir, ara la Toni podria denunciar-ho, no? Perquè el seu fill és menor d'edat.
Sí.
En teoria, tu, les dades biomètriques a Europa no és legal, en els casos dels menors, cedir-les ni amb consentiment.
Sí, sí, perdona, i una altra cosa que t'han explicat, l'Anna Alfonso, ara ets aquí, nosaltres també encara? Anna? Bueno, l'Anna Alfonso deia una cosa fa uns... Bueno, he sentit una de la gent que feia cua amb una expressió de que, bueno, un amic li ha dit que el preu no para de pujar i tal, i ara, clar, ho entenc, ho lligo tot, és a dir, perdó, amb tots els meus aspectes, és el cunyat que tots hem estat... perquè d'aquesta manera ell aconsegueix 10 criptomonedes més per col·locar aquesta persona que li ha dit a l'amic que ha pujat, que ha augmentat la seva cotització.
És que això requereix una organització política, perquè